Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Hem parlat d'una sèrie que té molts fans i el personatge que ens acompanyarà de seguida també en té molts de fans. No sé si tants com el Son Goku, però segur que també en són milers i milers. Feia dies que no passava per aquí i ja el trobàvem a faltar. De seguida, l'actualitat econòmica amb Santiago Niño Becerra. Santiago Niño Becerra, què tal? Com estàs?
Doncs bé, bé. Molt aquí, bé. Mirant tot el que està passant, que estan passant moltes coses.
El món laboral es comença a complicar. L'altre dia publicaves una frase enigmàtica. Dius que es comencen a dir coses que no es deien. A què et referies?
Bueno, pues que abans, fins fa mesos, de que sí, que la tecnologia, la intel·ligència artificial, destruïa ocupació, però que creava una altra. Bueno, pues, es comencen a dir coses que no es deien. Una escola de negocis, la Halde International, ha fet un estudi i el 37% dels responsables de recursos humans han dit que preferien una IA o un robot per fer la feina que fa una persona recent graduada. Això és preocupant. És a dir, perquè això implica una substitució. Això significa, no vull aquesta persona que acaba de tenir un títol, prefereixo una IA o un robot. Això és molt fort. Això és molt fort.
Déu-n'hi-do. Moltes empreses diuen que no volen formar un nou personal i que amb la IA ja faran. És a dir, tu creus que la IA destruirà molts llocs de treball, Santiago?
Bueno, és a dir, et deia fa un moment que ara s'estan començant a dir coses que no es deien. Al començament, estic parlant de finals dels 90, començaments del 2000, quan la robòtica va començar amb moltíssima força, sí que es deien coses. I llavors ja es va apuntar que la tendència era que per cada 7 feines que destruïa la tecnologia, crearia una. Això després, tot això es va deixar de dir. Però bueno, jo suggereixo a les persones que ens estan veient que vagin a YouTube i que posin Xiaomi Factory in Shadow i que, bueno, veuran una fàbrica sense il·luminació, una fàbrica a les fosques, totalment robotitzada, no hi ha cap persona, no hi ha llum, perquè no es necessita. Vull dir, això fa que pensar, Chantal, eh?
Sembla que la IA sigui màgia, que ho farà tot sola, però totes les monedes tenen dues cares, no? I l'altra cara també és que molts joves comencen a apostar per dedicar-se a un ofici, sí, ja que estudiar no és sinònim d'una bona feina. Bé, jo crec que hi ha una part de la IA, i deixa'm dir que crearà nous llocs de treball, no? Noves professions també, però que els joves han de saber, no?, sobre la tecnologia, perquè hi haurà molts llocs de tecnologia, però també hi ha els oficis també de sempre, no?
Bueno, la IA, Chantal, farà moltes coses, però gratis no. És a dir, la IA, perquè la IA faci moltes coses, i la tecnologia faci moltes coses, tindràs de fer inversions molt importants, molt, molt importants. I això, evidentment, després tindrà conseqüències positives per l'empresa o la corporació que faci aquestes inversions. El que sí que és veritat, i als Estats Units ja fa temps que això ho estan veient, hi ha un article molt famós del The Economist de començament del 2000 que posava en tela de judici els MBAs, els màsters. És a dir, hi ha una depreciació o una caiguda en la valoració dels títols universitaris. Això, als Estats Units és clar, aquí encara no ha arribat d'aquesta manera. Encara que sí que és veritat és que la demanda d'estudis del que col·loquialment es coneix com a formació professional, FP, la demanda a Espanya s'ha disparat. De fet, diferents estudis de diferents organismes apunten, això és general, apunten a que el temps, el número de mesos que triga un noi o una noia que ha fet una FP en trobar feina és més petit que el número de mesos que una persona que té un grau universitari triga en trobar feina. Això està demostrat.
Mm-hmm. Santiago, segur que t'estàs preguntant. No em diu res la Chantal de Donald Trump. Naturalment que n'hem de parlar. L'última proposta, la dels arancels als països europeus del 50%. Sembla que la negociació ha fet endarrerir uns dies la decisió, com a mínim fins al mes de juliol, però a veure com acaba. Com ho veus? A qui perjudica més? Europa hauria de fer el mateix? O fer tot el contrari, baixar arancels i afavorir el comerç internacional?
Bueno, jo d'entrada, Chantal, jo crec que és insultant, jo dic amb totes les lletres, que Europa permeti que un cap d'estat, és igual que sigui dels Estats Units, la tracti com l'està tractant. És a dir, avui diu una cosa, demà canvia, després diu una altra cosa, la insulta, recorda la famosa frase de que la Unió Europea, dita per Trump, que la Unió Europea es va crear per joder als Estats Units.
Déu-n'hi-do, ha dit sí, això directament.
Així mateix, d'entrada va dir-ho. És a dir, si Europa està permetent això, ho trobo insultant, però jo crec que ha de ser per algú. És a dir, o Europa necessita moltíssim els Estats Units, o bé els Estats Units té agafat Europa i, evidentment, bueno, pues, no se pot dir totes aquestes coses. Com acabarà? Pues no ho sé, Chantal. Perquè
tu has dit a les xarxes socials, has dit una frase contundent, segur que Trump farà marxa enrere, però el mal ja està fet. Referies a la Universitat de Harvard o et referies a això?
No, em referia en general. És a dir, a veure, per al tema dels arancels, hi ha una cosa que l'administració Trump ha aconseguit que ningú ja parla. És a dir, l'arancel mig que abans de Trump hi havia entre Europa i els Estats Units no arribava al 2%. Ara tenim el 10%. Uh-huh. Perquè el 10% ho va posar per tothom. I el 25% per l'alumini i per l'acer. I això s'ha quedat. Però ja ningú parla, perquè quan va parlar del 50% i totes aquestes coses, vull dir, ja ningú parla, però el 10% ja hi és. Bé, primera cosa. Jo vull pensar que aquest percentatge baixarà, no sé a costa de què, perquè això significa paralitzar el comerç internacional. Literalment, Chantal. I això tampoc li interessa als Estats Units. El tema de la Universitat de Harvard és una altra història.
Bueno, recordem que sembla també una polèmica que prohibir, deia Donald Trump, prohibir que hi vagin estudiants estrangers. Una idea dolenta, penosa i nefasta, tot el que ha passat a la universitat, el que ha dit de la Universitat de Harvard, també.
Sí, però, per exemple, Chantal, la Facultat de Medicina de Harvard és la medicina, és la millor del món. Això ho reconeix tothom i no hi ha discussió. La millor del món. Tu a Harvard i concretament a la Facultat de Medicina pots trobar alumnes a tot arreu. El 25%, quasi el 30% dels estudiants que té Harvard són estrangers. Altres universitats del mateix tipus, pot ser Kellogg, pot ser Stanford, és semblant. És a dir, si als Estats Units l'administració Trump prohibeix l'entrada d'estudiants estrangers, al marge que, evidentment, això serà un problema financer per a les universitats, vull dir, és que el nivell de ciència, de recerca de les universitats americanes s'enfonsarà. Ja. És a dir, això... Bueno, jo crec que això és un problema pels Estats Units.
Per anar acabant, jo sí et dic que tot el que està fent Donald Trump en economia, quin titular li poses tu? Quina frase acabaries? El que està fent Donald Trump, com ho qualifica el Santiago Niño Becerra?
Bueno, que no té lògica ni cap ni peus. I que és una política econòmica basada en l'amenaça i en la por.
I et preocupa? Estàs preocupat?
Bueno, és a dir, clar, és el que he dit abans. Vull pensar que no, perquè vull pensar que com es diu en castellà, no? Que no arriba, no llegarà la sangre al río. Però és que no ho sé, perquè és que és absolutament imprevisible aquest senyor. Absolutament imprevisible.
Molt bé. Doncs hem d'anar acabant. Santiago Niño Becerra, com sempre, avui parlant amb tu, tant de la intel·ligència artificial com de les notícies preocupants de Donald Trump, perquè és que sacseja l'economia, sacseja el món i ens preocupa, com deies, aquesta il·lògica, no? que fa, i tots els economistes fins i tot estan molt i molt preocupats. Seguirem parlant. Santiago, Niño Becerra, una abraçada ben forta. Gràcies.
Adéu. Les empreses del demà comencen avui. A CaixaBank Day One, el nostre servei de banca especialitzada en startups, scale-ups i inversors, Connectem amb l'economia de la innovació i adaptem la nostra oferta de serveis per ajudar a construir el demà de les empreses innovadores. Més informació a caixabank.cat/dayone.
Hola, en què et puc ajudar?
Abans que responguis, deixa'm explicar-te que sóc l'assistent virtual d'NTT Data, una consultora tecnològica líder que opera en més de 50 països i que transforma la societat amb solucions innovadores per fer-ne, del món, un lloc millor mitjançant la tecnologia.
Ens vols conèixer? Descobreix els nostres projectes més innovadors a nttdata.es.
Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.